protagonistas.
Nou i tres minuts, comença l'entrevista del dia avui amb el regidor de Cultura i Turisme, Xavier Escura, amb qui volem fer un balanç de l'equador de mandat d'aquests dos anys que gairebé es porten ja al capdavant de l'Ajuntament d'ençà de les darreres eleccions municipals. Molt bon dia, senyor Escura.
Hola, bon dia.
Estem fent aquest cicle d'entrevistes perquè la ciutadania conegui quin és el balanç que es fa de la feina que s'ha fet fins ara des de les diverses àrees de l'Ajuntament i també per analitzar el que queda de cara als dos propers anys de mandat. Si haguéssim de fer un petit balanç, després ja tractarem diversos punts que tenim preparats en aquesta entrevista, quin balanç faria, què considera que s'ha fet d'allò que s'havia promès i després, si vol, ja parlarem d'allò que queda pendent. Si hagués de posar diversos punts sobre la taula de dir el que vam prometre ho hem fet, què seria?
Bé, doncs jo et diria bàsicament que l'impuls de tot el que representa donar suport a les principals entitats de la ciutat, jo crec que és dels punts amb què més ens vam comprometre i que l'estem fent amb molta dificultat, atès el context en el que ens estem movent ja d'uns anys cap aquí. Tothom és conegut la situació difícil d'entitats com el Muntanyenc. Estem parlant pràcticament de tots, del Muntanyenc, de l'Ateneu, de la Unió en aquests moments també. Clar, això requereix una anàlisi molt a fons, de veure quines possibilitats hi ha de suport de tota mena, i bé, jo diria que jo estic moderadament satisfet per l'estat en el que estem en aquests moments pel que fa a les diferents solucions que es van trobant i que estem explorant per cada una d'aquestes entitats, sense comptar ja amb les més petites, també.
I altres aspectes, a part de la...
Altres aspectes...
Després ja parlarem més de les
sí,
entitats
en concret. El tema cultura, com bé sabeu, té molts fronts, és a dir, hi ha el front, diguem-ne, estrictament del que és el servei de cultura, pel contacte directe amb les entitats, tot el tema de les xarxes dels centres culturals, de districtes, els casals, això també seria un dels punts que jo destacaria, la dinamització dels casals, de la xarxa, tant al casino, a la Floresta, com a Mirasol, això n'estem molt contents, de veritat. Vull dir, realment estem fent aflorar fins i tot i aconseguir una sinergia amb entitats de cada barri i a més estem aconseguint que la gent hi vagi, que s'hi apunti, i això ens dona molta... Un altre a destacar seria potser la biblioteca de Mirasol, que també està tenint està agafant un full de ruta molt interessant, també està cada vegada anant-hi més gent. Després ja pel que fa a teatre auditori, evident, no cal dir-ho, de cara en fora sobretot és el més conegut, el que té més ressò, perquè realment estem aconseguint, penso jo, nivells exemplars pel que fa a programació, pel que fa a referent, convertir-nos en referent a territori, i bé, això ens està portant a establir una sèrie de vincles ja més o menys permanents pel que fa a convenis amb institucions importants, com podrien ser el Liceu, l'Auditori mateix de Barcelona, etc., que denoten una mica doncs, la bona gestió que se n'està fent, cosa que jo aprofito per destacar-la i felicitar-ne els responsables, no? Responsables d'aquesta gestió.
Ara en parlarem amb més calma.
I després potser quedaria ja com a tercera pota la museogràfica, el museu, que dins també de les limitacions que s'han de reconèixer pel que fa a pressupost, doncs també està fent una digníssima tasca pel que fa doncs, a tot el tema dels dipòsits, de posar en valor de tots el tema del museu contemporani, del tapís, i en fi, i de suport també a la dinamització de les entitats a través del patrimoni viu, etc., exposicions, etc., etc.
Projectes pendents que quedin molt resumidament i després entrarem punt per punt.
Projectes pendents, ja que he tocat el museu, evidentment el pendent és anar continuant dins del possible el completar la museïtzació, i això inclou tant la museïtzació interna del centre, de la seu central, com seria sobretot la posada, l'obertura, per dir-ho així, del celler cooperatiu, que ha de ser una subseu del museu.
Tenim data pel celler?
La veritat és que no.
Perquè entre les obres
exacte,
i la data d'inauguració...
Sí, jo estic molt escarmentat, francament. Sí, estic molt escarmentat, amb la qual cosa ja no em vull mullar. Ens arriben notícies de que sí, que ara això ja està, que està signat, que ja és una qüestió purament de quatre papers, i que fins i tot des de Madrid ens arriben senyals de que això res, abans de l'estiu ja ho teniu. Jo, francament, com Sant Tomàs, no? Fins que no ho tingui, ja no goso dir, ja no m'atreveixo a pronosticar res. Ara, sembla que sí, que ho tenim gairebé a l'abast, no? Amb la qual cosa guanyarem un espai més, molt cèntric, la qual cosa també ens omplirà de satisfacció, perquè també donarà molt de joc a la ciutat, un espai així tan, tan cèntric, no? Després projectes així, la biblioteca, exacte, tots sabem doncs, que partim d'un punt d'arrencada realment amb un dèficit pel que fa a places, pel que fa a espais, sobretot, llavors estem treballant a fons per aconseguir obrir la biblioteca de Volpelleres aquest mandat mateix, és a dir, d'aquí 2 anys poder dir que inaugurem la biblioteca de Volpelleres, amb la qual cosa ja tindríem la central, la de Mirasol i la de Volpelleres. Ja podríem començar a parlar seriosament de la petita xarxa de biblioteques de Sant Cugat i ja ens estaríem pujant a poc a poc al dia. Tot i que ens mancarà la part, diguem-ne, important d'ampliació de la central, la Gabriel Ferreter, no? Però vaja, vull dir, com que...
L'ampliació de la Gabriel Ferreter, l'ampliació... prevista per aquest mandat?
No, vull dir, no, l'ampliació per aquest mandat...
Mitjà termini.
En tot cas, seria la planificació, el projecte, i encara no està descartat del tot, estem estudiant a fons l'ampliació, i encara hi ha alguna possibilitat de dir, en lloc d'ampliar, per què no fer-la de nou... amb l'espai que necessita.
Tirar la terra i...
Per exemple, tirar la terra i construir en el mateix
lloc.
És cert
que hi ha un problema que no es pot ampliar amb un pis.
Exacte, sí, perquè
per
es va...
Per un problema arquitectònic. Exacte. O per una mancança arquitectònica?
No, mancança no. Es va concebre en el seu moment com el que és, un gran disseny, una gran realització arquitectònica, però sense preveure que el dia del demà es pogués voler construir al damunt o... Dit d'una altra manera, si es tingués que ampliar, és que pràcticament s'hauria de fer de nou. Amb la qual cosa ens surt més a compte fer-la nova, ja sigui en el mateix lloc o en un altre. I això encara està en debat, està obert, però el que estem veient és que l'èxit d'afluència de la gent ens obligarà, potser abans de prendre aquesta decisió, provisionalment, una provisionalitat que pot durar anys, a ampliar l'actual central. No? I estem en un moment amb aquests... Ara, el que és cert és que gràcies també doncs, a la col·laboració permanent que mantenim amb la Diputació, en aquest sentit, ells sí que ens donen suport, més a curt termini, a poder obrir la de Volpelleres, perquè això sí que seria una operació molt, molt més fluida, més fàcil, tenint en compte doncs, que ja disposem d'uns locals, evidentment, de Promusa, i fer una mica doncs, el mateix recorregut que vam fer en Mirasol, amb la qual cosa ja no s'ha de fer obra nova, com qui diu, sinó que gairebé és un tema d'arranjament i d'interiorisme, com qui diu, no? Amb la qual cosa ho veiem factible tenir-ho dins d'aquest mandat.
Aquesta tarda tenim la presentació de la programació completa de Festa Major. Si no vaig errar, hi haurà un 20% menys de pressupost.
Exacte.
Per aquesta celebració.
Exacte. Una mica...
Estarà a l'alçada? Sí. Amb aquest pressupost més reduït, perquè cada any anem retallant, i sempre ens van dient que és la mateixa Festa Major, però vaja, tots sabem que amb menys diners moltes vegades és complicat mantenir el llistó.
Sí, pot semblar un miracle realment, però jo haig de destacar que és extraordinari l'esforç que fa la societat civil, el món de les entitats, el voluntariat. És una mica com aquella sensació de dir disposem de menys, hi han retallades, doncs nosaltres encara farem més. És una mica aquella reacció de dir, gairebé d'orgull, no? De dir, ostres, doncs traiem el millor que tenim i això no pot baixar, no podem baixar el llistó tots plegats. Llavors ens convencem, hi ha com una mena de conjur entre tots plegats de dir, escolta, això no pot baixar, no podem baixar el nivell, sabem que tenim menys, sabem que hem de ballar amb la més lletja des de Cultura, perquè tothom, pràcticament tothom, alguna excepció hi haurà, però tothom és conscient de que en aquests moments s'han de prioritzar a nivell de pressupostos, doncs, altres fronts, com és el de polítiques socials, el de promoció econòmica, etc. I, evidentment, Cultura no pot esperar ampliacions de pressupost, sinó més aviat al contrari, no? Però, tot i així, jo estic molt content, doncs, d'aquest resultat de proposta d'autoexigència i, sobretot, de posar en valor d'una imaginació i una capacitat de reacció realment digna de ressaltar.
El format de repartir els actes per les places de Sant Cugat ha arribat ja per quedar-se, per tant ens podem oblidar d'iniciatives així com barraques, que és un dels elements que el jovent sempre està expectant per veure si hi haurà un lloc d'oci juvenil nocturn.
L'any passat va representar una inflexió molt important en aquest sentit, una inflexió importantíssima que potser encara hi ha gent que no l'ha acabat d'assumir, i és que es van assumir les principals reivindicacions de les entitats que hi havia barraques, que és dir, incorporar a la Festa Major tot el moviment juvenil de barraques. I tant és així doncs, que l'any passat es va incorporar i es va tematitzar tot el centre a través de places, tot el món aquest, no el 100%, però una bona part. I és així que repetirem aquest any el tema de places monotemàtiques, és a dir, tindrem la plaça Arrel, el Desplaça, que seria el jove, fins i tot l'alternativa també continua fent la seva...
Que estan molt enfadats
amb
les alternatives. Sí. Creien que volien anar a la plaça Barcelona i
sí,
no els van deixar.
Sí, tenien el desig, tenien l'esperança de poder anar a la plaça Barcelona. jo entenc una mica el seu desencís, és lògic, però jo espero també que a la curta o a la llarga entenguin doncs, que les places, diguem-ne, les dues emblemàtiques, com poden ser la plaça de Barcelona, on hi ha l'antic ajuntament, i la pròpia de la vila, no deixen de ser places de tota la ciutadania, i que estem obligats des de l'Ajuntament a promoure un tipus d'activitat com molt transversal que arribi a tot tipus de públic, des dels grans fins als petits, etc, etc. I tot i que té molt de mèrit el que fan doncs, els de la Festa Major Alternativa, però diguem-ne que encara no, penso que no procedia, no era dient el cedir una plaça tan emblemàtica i sobretot flamant i acabada d'estrenar, per dir-ho així, com era la plaça Barcelona, amb l'allau de peticions que teníem del propi veïnat, de la ciutadania, etcètera, etcètera. No s'hagués entès que de cop i volta una de les places més boniques en aquests moments i més d'això es dongués, diguem-ne, amb una festa alternativa que no té res a veure amb l'Ajuntament, per dir-ho així, no? Per dir-ho d'una manera molt sintètica i potser brusca. Però vaja, jo estic segur que també s'arribarà més endavant, no deixa de ser un procés obert. Jo vull recordar que la Festa Major precisament té un model evolutiu. L'any passat, repeteixo, va ser una inflexió molt important en aquest sentit, però el debat continua obert, tant és així que continuem detectant mancances. S'ha de pensar que la simbiosi que fem de la part tècnica de l'Ajuntament i el voluntariat de la part participativa és molt complex, és molt difícil, és un model que si té èxit, com realment va ser l'any passat, clar, la gratificació és enorme, realment és molt gratificant, però també s'ha de reconèixer el grau altíssim de dificultat que representa combinar tot un món tècnic, professional, com és els tècnics, que són els que posen d'alguna manera límits i topalls en funció d'uns marcs jurídics, legals, reglamentaris, etc. Això, combinar-ho i consensuar-ho amb un món amb molta empenta, com és l'associatiu, amb moltes ganes, molt dinàmic, i que realment s'ha de treure el barret davant d'aquest impuls, però clar, que no tenen l'obligació de conèixer tot aquest món de reglaments, de limitacions, etc. I sovint, doncs clar, ja generen un cert desencontre, un cert d'això, i discussions, i és per això que mantenim aquest debat obert de dir, escolta, anem a perfilar al màxim un model, inclús per escrit, que sigui de la màxima satisfacció de tots.
Oficina de Turisme, es compleixen aquest any els 10 anys d'existència d'aquesta oficina, que té l'objectiu, vam explicar fa uns dies a Coab.cat, de renovar la seva oferta de visites culturals amb l'objectiu de fomentar l'atracció al municipi i donar a conèixer el patrimoni de la nostra ciutat a aquelles persones que no el coneixen. Demà també tenim una roda de premsa del que ha de ser el sector de turisme a Sant Cugat. No sé si ens pot avançar quines línies mestres volen seguir per intentar potenciar aquests atractius que tenim com a municipi, que a vegades queden diluïts per la forta presència, òbviament, de Barcelona.
Sí. És demà passat que tenim la presentació d'un pla estratègic que han fet amb la Diputació de Barcelona, amb ple suport de la Diputació. Tant és així doncs, que ens van assessorar i ens van aconsellar una agència especialitzada amb municipis de tipologia semblant a Sant Cugat, i realment han fet una tasca molt interessant a través d'una sèrie d'entrevistes, tant individuals com de grup, i ens han aportat moltíssima informació i ens permeten començar a dissenyar un full de ruta del que ha de ser el turisme, per dir-ho així, jo en dic el turisme del segle XXI, que realment és aquell turisme que trenca clixés, trenca esquemes prefixats del que era el turisme, que si el merchandising, que si el souvenir, que si el... Això va molt més enllà. El turisme avui dia se sap perfectament que és una eina, és un motor econòmic, fins i tot molts països ja ho tenen assumit, molts governs, que serà un motor econòmic dels escenaris de postcrisi. És a dir, s'ha de posar en valor tota una sèrie de patrimoni, qui té patrimoni, nosaltres el tenim, i això obre unes possibilitats enormes, i nosaltres aquí hem de ser-hi, hem d'estar preparats i hem de saber posar en valor això. I això inclou una transversalitat absoluta, perquè quan parlem de turisme, parlem del turisme cultural, però també parlem del turisme esportiu. Només cal recordar la xarxa d'entitats que tenim, el potencial que tenim, el CAR, en fi, i això també vol dir medi ambient, vol dir el parc de Collserola, vol dir, en fi, tantes i tantes coses que realment les hem d'endreçar, ens ho hem de creure i hem de començar a actuar, que de fet ja ho estem fent, a nivell molt transversal i d'això, en perspectiva de futur.
Ha fet referència abans al Teatre Auditori, diu que estan contents amb la tasca que fa aquest equipament municipal. De fet, aquesta darrera temporada ha tingut 42.287 espectadors, són xifres que ens van facilitar el mateix equipament. Uh-huh. Els preus de les entrades, li volia preguntar. Perquè a vegades hi ha dubtes si els preus de les entrades permeten a tots els santcugatencs poder anar a veure espectacles. Ho dic perquè en context de crisi, no és el mateix quan hi ha èpoques de bonances, segons quins espectacles doncs tenen un preu elevat i hi ha gent que a vegades comenta això al carrer, que, ostres, ja segons quins preus, que, home, jo aniria al Teatre Auditori, però a vegades els preus em fan dubtar i moltes vegades haig de renunciar-hi perquè, home, són quantitats econòmiques. Ningú diu que no valgui l'espectacle allò, però està l'equipament fent un esforç perquè tothom hi pugui anar, o ens trobarem que la situació econòmica també, que obliga a retocar els pressupostos de l'Ajuntament, farà que els preus del Teatre Auditori siguin cars?
Aquí el Teatre Auditori ha fet tal esforç, tal grau d'esforç, que d'entrada ens hem menjat el 21% d'alguna manera la pujada brutal de l'IVA, la pujada aquesta, jo diria, salvatge de l'IVA, que realment ha provocat tancament d'equipaments arreu del país. Nosaltres d'entrada ens l'hem menjat, amb la qual cosa vol dir que l'hem entomat per aconseguir preservar uns preus que jo vull insistir que si es fan les comparatives són preus que no són alts comparats amb la resta d'equipaments que hi ha en el territori. És cert que segons quin tipus d'espectacle, és cert, home, si et ve aquí al Liceu, si et ve una òpera, si et ve, poden ser, evidentment, no són preus populars, per dir-ho així, però fem un gran esforç i sobretot via facilitar abonaments per gent jove, per gent gran, els abonaments per diferents espectacles. Això ho mirem molt per intentar que ningú amb ganes de venir-hi es pugui quedar sense. Evidentment això ho seguirem cuidant, i intentarem anar eixamplant al màxim aquestes possibilitats d'abonaments especials per tot tipus de públic que no hi pugui arribar però en canvi tingui el desig de venir a gaudir dels espectacles del Teatre Auditori. En aquest sentit, jo vull continuar dient que el Teatre Auditori vam fer una aposta molt forta en el seu dia, fa anys, la volem continuar fent i, a més, estem intentant baixar al màxim la dependència de l'administració pel que fa, és a dir, volem que arribi, ja ho és en aquests moments, és un model d'autosostenibilitat, és dels, jo diria que és el Teatre Auditori potser més rendible de tot el territori pel que fa a tots els balanços, els percentatges d'ingressos per taquillatge, per activitat paral·lela, etc, però encara volem que vagi més enllà. Volem reduir, estem del tot decidits a aconseguir-ho, reduir aquest percentatge d'aportació municipal perquè arribi un moment que pràcticament arribi a ser 100% sostenible.
Sobre les entitats, el finançament de les associacions que tenim a Sant Cugat de diversos àmbits, sobretot culturals, ens trobarem amb reduccions d'aportacions a les entitats de cara al pressupost de l'any vinent? És una por que es troben constantment a les juntes de les entitats, que veuen com la situació econòmica pot acabar perjudicant també els seus números perquè l'ajut de l'administració pot acabar reduint.
Jo vull, amb això sí que vull deixar molt clar que des que va començar la crisi el meu objectiu indefugible, el meu objectiu va ser mantenir al màxim, preservar al màxim aquest suport directe a les entitats. I tant és així que fins i tot de vegades no és políticament vistós, perquè clar, és una cosa que no es veu, i en canvi es poden veure altres coses que són més fàcils, més gratificants de cara a un públic no tan diguem-ne, que no aprofundeixi tant amb la qüestió. Però és que jo penso que és bàsic el teixit associatiu que tenim a Sant Cugat que pugui continuar fent l'activitat que fa, amb la qual cosa per mi continua sent una línia mestra, vaja, una mica el centre, no? El nucli, la matriu que ha d'aguantar tot el que és el servei de cultura, ha de continuar prioritzant aquest suport de cara a les entitats.
Però hi haurà reduccions?
Mínimes. Penseu que si mirem les reduccions que està patint tot el que és l'àmbit de cultura des de fa uns anys, comparat amb la reducció estricta del que és la subvenció directa a entitat, és realment molt diferent. Vull dir, les proporcions són, no tenen res a veure. Per què? Doncs perquè estem fent tot el gruix de l'esforç cap a la banda que no afecta directament el suport a l'entitat. Dit d'una altra manera, les entitats continuaran tenint suport, evidentment que estem fent malabarismes i alguna petita retallada s'ha de fer, però les entitats no deixaran de fer aquelles activitats que estan fent ara. No les deixaran de fer.
Què li semblaria cedir espais municipals perquè entitats de la ciutat l'autogestionessin?
A mi em sembla...
Per exemple, Via Felisa o Can Quitèria, que són dels que han sortit en el ple a proposta d'una formació. En aquest cas, la CUP va fer una moció en aquest sentit. Com veuria aquesta opció?
Jo la veuria perfecta i si de mi depengués ja tindrien la clau.
I ara em dirà, però...
Exacte, no. Si de mi depengués ja hi serien tots. Però, efectivament, hi ha uns marcs legals. Vull dir, estem a dins d'una administració local que està subjecta doncs, a un marc jurídic, legal, de normativa. Clar, i el que no pots fer és donar un equipament, un espai que de vegades no reuneix els requisits necessaris.
Per exemple, s'ha ajudat a Castellers?
Sí, home, exacte.
Amb un acord?
Exacte, va sortir una possibilitat, va sortir una oportunitat, vam veure que era viable, que era que era possible, amb un mínim esforç es podia aconseguir, i això és el que estan fent amb tots. Vull dir, vull recordar ara els esforços que ja en el seu dia, ja fa uns anys, vam aconseguir amb el muntanyenc, que han continuat permanents, ara hi tornem, davant de la possible, vaja, més que previsible canvi de seu. Vull recordar l'esforç que també s'està mantenint amb l'Ateneu, amb l'Esbart, amb la Unió, evidentment. Tothom.
Perquè
la Unió...
El futur tremola.
A veure, tremola. Fa molts anys que tremola el futur de la Unió. Evidentment s'arrossega una sèrie de gestions doncs, molt erràtiques, amb el sentit no tant de la responsabilitat dels que ho feien, sinó doncs, el context econòmic, i de vegades doncs, el crear unes expectatives que no d'això, uns deutes que, en fi, seria molt llarg explicar-ho. Fa anys que arrosseguen aquesta crisi, però continua sent voluntat de l'Ajuntament donar suport, intentar que no caigui l'entitat i que continuï fent de paraigües doncs, de les 11 seccions que han de continuar fent la seva activitat i que la continuaran fent, sigui on sigui.
Per tancar, la Casa de Cultura, projectes de futur, amb els cursos sobretot, que a vegades hi ha aquesta sensació que entre l'Ateneu i la Casa de Cultura hi ha punts de coincidència, no sé si es podria trobar alguna dinàmica en què sortissin beneficiades les dues parts.
Amb l'Ateneu cada vegada hi haurà més complementarietat. Vull dir, cada vegada hi haurà més complementarietat, en el sentit que el que no faci l'Ateneu ho farà la Casa de Cultura i el que no faci la Casa de Cultura ho farà l'Ateneu. Però tant és així aquest grau de complementarietat que volem que s'incorpori plenament a la xarxa d'activitats, de districtes. En aquest cas doncs, serien districtes privats, per dir-ho així, de barri, de ciutat, però que estiguin agrupats, diguem-ne, i encaixats, vertebrats, dins de l'activitat que fan els altres districtes, precisament per no trepitjar-se i per complementar-se. I això ens agradaria que fins i tot també s'incorporés la Unió i anar creant tota aquesta xarxa cívica de centres d'activitat cultural perquè arribin a complementar-se totes elles i que no es facin la competència una a l'altra.
Doncs Xavier Escura, regidor de Cultura i Turisme, ho hem de deixar aquí. Hem fet un repàs dels diversos àmbits de la cultura i, en tot cas, aquesta tarda tindrem aquesta roda de premsa de presentació de la Festa Major per conèixer més detalls d'aquesta festa grossa. Moltíssimes gràcies per haver vingut a cua.cat.
Gràcies a vosaltres.